Tens un dia difícil? Relaxa't i deixa que els teus somnis siguin més grans que les pors.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Les dames del crim.
I un dilluns més tornen les nostres dames del crim. Com sempre, arriben al matí decidides a enganxar-nos amb les seves lectures negres. Anem a saludar-les. Avui tenim, com sempre, la Lídia Urrutia i la Rosa Maria Arné. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, avui ens fareu descobrir La noia del vestit blau, una ficció literària plena de misteri que ha captivat a milers de seguidors. Expliqueu-nos com arriba a les vostres mans i què és el que ens destacaríeu de la seva autora, de la Laia.
Doncs mira, coneixem La noia del vestit blau i de passada la seva autora, que tampoc la teníem coneguda. Ens arriba, com ens arriben moltes novel·les, perquè l'altra dama del crim, que no la tenim aquí amb nosaltres, que és la Montse Roca, sempre ens busca feina. Quan hi ha alguna novetat o que sembla interessant, sobretot en el tema novetats, doncs us hauríeu de llegir això, i ja està. I com qui no vol la cosa, ens va fent pila.
Us posen deures, no? Veig? I escolteu, abans de saludar-la, expliqueu-nos una mica la seva biografia.
Doncs mira, la Laia Vilaseca Ramos és barcelonina, és periodista, i se'n va anar als Estats Units, a la Universitat d'UCLA, la que està a Los Angeles, a fer uns cursos d'escriptura creativa. Mentrestant, va estar allà fent aquests cursos, va escriure el seu primer llibre, El cas d'Urroway, que està autopublicada amb Amazon. I bé, tampoc és que en sapiguem gran cosa.
No, perquè aleshores, el 2017, va autopublicar la segona novel·la, que és aquesta que en parlem avui, La noia del vestit blau, i la va publicar a Amazon. I al final, doncs aquí estem, la va acabar publicant en paper.
Doncs vinga, anem a saludar la protagonista, Laia Vilaseca. Bon dia i benvinguda al matí.
Hola, hola, bon dia, gràcies per tenir-me.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns una mica també, doncs, a Laia, com mentres, no?, al món de la literatura. Aquesta és, com comentaven les dames, la teva segona novel·la, però explica'ns una mica d'on et sorgeix, doncs, aquest neguit, no?, d'escriure i, sobretot, d'escriure aquest tipus d'obres literàries.
Aviam, això d'escriure és una cosa que tenia molt clar ja des que era bastant petita, perquè sempre he llegit molt de misteri, sempre m'ha agradat molt, i llavors cap allà als 18 anys jo així vaig pensar què passaria si jo també intentés escriure això que m'agrada llegir. I bueno, vaig fer periodisme i llavors després vaig anar a estudiar a Estats Units a escriptura creativa i va sortir, com heu dit, la idea de la primera novel·la. La vaig escriure i llavors després el 2015 vaig escriure La noia del vestit blau. La vaig presentar a un concurs que es deia El lector de l'Odissea, que ara ja no existeix, però hi ha 100 persones que són lectors, que em va anar molt bé perquè vaig parlar amb ells, vaig quedar finalista i em van explicar una mica doncs, què els semblava la novel·la. Vaig veure que en general agradava força, llavors em vaig animar a publicar-la a Amazon. Va estar 3 anys publicada a Amazon i vaig tenir sort perquè es va mantenir entre els 10 primers, més o menys, durant aquests 3 anys. I va ser gràcies a això que l'any passat, durant la pandèmia, la Núria Puyolo, que és l'editora de Rosa dels Vents, la va llegir i li va agradar i em va trucar i em va dir que em semblava si la publicaven, i vaig dir que em semblava estupendo, evidentment.
Bueno, finalment, doncs, va publicar en paper La Rosa dels B, la noia del vestit blau, que és el que ella diu que sempre havia volgut tocar-la, veure-la en paper. La noia del vestit blau té 304 pàgines, és una novel·la escrita en primera persona i en dos moments temporals.
A veure, el que sí ens agradaria una mica és que ja que vas estar als Estats Units i quan vas prendre la decisió d'anar a Los Angeles a fer aquests cursos d'escriptura, allà vas tenir algunes influències que creus que t'han marcat en el teu estil d'escriptura? Explica'ns una mica la teva experiència que vas tenir allà.
Sí que crec que hi ha diferents coses que crec que m'han marcat d'haver estudiat allà, no? Sobretot el concepte que tenen de... Bueno, també vaig estudiar guió, que ja n'havia fet una mica la carrera, no? Però el concepte aquest que tenen d'entreteniment, jo crec que allà és una cosa molt marcada, especialment a Los Angeles, que és una ciutat molt cinematogràfica. Llavors que crec que potser la manera de crear o la meva manera d'escriure, tinc una visió molt cinematogràfica al cap com escric, i no sé si això es transmet molt o poc amb l'escriptura, però és una cosa que segur que m'ha influenciat. I després també, clar, hi ha molts autors que vaig descobrir allà, per exemple, la Sue Grafton, que jo crec que és una autora que sí que m'ha influenciat molt, especialment amb La noia del vestit blau, amb la primera persona, amb un to molt senzill, molt proper, molt directe, vull dir que m'agraden també altres autors com la T.D. James, no?, britànica, per exemple, perquè té un estil molt més clàssic i diferent, i sí que crec que amb això la Sue Grafton em va influenciar bastant.
Doncs bé, entrem una mica al que és La noia del vestit blau. És un thriller rural ambientat al Berguedà, a Treviu, un poble imaginari però molt tranquil, i era tranquil fins que arriba la Martina, que és la nena dels Casa Joana. És la protagonista, està buscant pau i tranquil·litat, vol escriure un llibre, també fuig de Barcelona per una mala experiència, però se li presenta l'ocasió d'esbrinar, d'investigar la mort d'una noia que es va suïcidar i va ser enterrada de forma anònima al poble fa vora de 30 anys. Tu et declares apassionada del misteri, de la novel·la negra i de la natura. A més, creus que en l'entorn rural més pur s'hi couen moltes més coses de les que aparentment passen en contraposició a la ciutat, que de per si és més conflictiva. Comences el llibre amb un mapa i un poble inventat. Per què Treviu, un poblet petit del Berguedà que sembla per allà sota el Pedraforca?
Perquè Treviu està inspirat en un poble que és on jo passava els estius quan era petita, bueno, i encara els passo, eh? Llavors, jo volia ubicar la novel·la en un lloc que tingués molta natura, que fos un entorn petit, un microcosmos on la gent es conegués i fos un lloc tancat, i clar, a mi em va anar molt bé inspirar-me en un lloc que ja coneixia. No li vaig voler donar el nom real perquè volia tenir una mica la llibertat de moure coses, de no fer-ho exactament, també per protegir una mica la identitat del poble, però va ser per això, ho vaig fer perquè el conec molt, aquest poble. Tinc una connexió emocional molt forta, que això també es nota, per exemple, amb els records que té la Martina d'infància, no? Es podria dir que la Martina és una mica potser un alter ego meu, hi ha coses que tenim en comú i hi ha coses que no ens semblen gens, però en aquest cas, per exemple, els records d'infància sí que són bastant autobiogràfics. I llavors aquest poble és que és un poble que jo conec i me l'estimo molt, però li vaig canviar el nom.
Laia, m'ha fet gràcia això que dius que és una mica l'alter ego, però la Martina no es cuida gens. De fet, menja bastant malament, gazpacho, truita, i a més, després ho fa baixar tot amb tequila. Aquest alter ego, explica'ns una mica això. Qui és la Martina, en realitat? Qui és?
No, la Martina és ella, diguéssim, però té algunes coses meves. El que passa és que no es cuida gaire perquè està en molt baixa forma. Jo volia que això es veiés a la novel·la, no? Ella arriba a Treviu amb un estat de molt baixa forma, cuidant-se molt poc, va ben més del compte, utilitzant pastilles, i això del menjar ho feia molt per això, no es prenia la molèstia ni de passar-se 20 minuts a la cuina fent-se una cosa decent. S'alimenta perquè s'ha d'alimentar, però ja està. Llavors volia que això es veiés reflectit en aquest tema, no? Sí, i també és veritat que tenim altres coses similars com la formació periodística, perquè m'anava bé també que fos un personatge que no tingués les eines, per exemple, d'un detectiu o d'un policia, però que sí que tingués una mica d'idea de com s'han d'investigar les coses, no? Que tingués una mica aquesta formació.
De fet, quan vas llegint la novel·la Treviu, vas retrobant vells coneguts dels estius amb l'àvia, que és una mica el que tu expliques també de la teva pròpia experiència, però que entenc. I vas presentant tots els personatges que segurament podrien trobar a molts llocs, a molts poblets, no? Però la Martina realment, forastera, no ho és, oi que no? No se sent forastera.
No, la Martina està una mica en un limbo estrany, perquè no és forastera, perquè... No és una turista que vagi un any a un lloc i ja no hi torni mai més, no? I perquè té aquest lligam des de petita amb gent que hi viu tot l'any, però tampoc hi viu tot l'any ella. Llavors està una mica entre aquests no, aquests dos grups, que a mi m'agrada, crec que és interessant això, perquè per una banda quan es posa a investigar, clar, coneix a la gent, i també és complicat investigar gent que coneixes, no és com quan és un detectiu que va per la ciutat picant portes de gent anònima amb la que no té cap lligam emocional. La Martina coneix aquesta gent, els hi comença a fer preguntes i veu que li amaguen coses. Llavors, de vegades, costa més tenir certa perspectiva amb la gent que coneixes. M'agrada que tingui aquesta dualitat. Els coneix, però a la vegada té certa distància perquè no hi és tot l'any. Llavors, volia jugar una mica amb aquests dos nivells de connexió que tenia amb la gent.
I Laia, explica'ns també com és el procés, no? M'imagino, de creació dels personatges, també de documentació per anar elaborant tota aquesta trama. Explica'ns una mica com és, no? En el teu dia a dia, aquest procés.
Aviam, depèn. En el cas de la Martina, per exemple, hi ha coses que em van inspirar que no tenen res a veure, no? Una va ser la història de la noia del vestit blau, que realment hi havia una dona que jo vaig llegir en una notícia fa molts anys, d'Estats Units, que es va suïcidar en un petit poble tirant-se a la via del tren, ningú sabia qui era i portava un vestit blau i la van enterrar amb aquest nom. Aquesta història se'm va quedar des de feia molt temps i la volia utilitzar d'una manera o altra. Llavors, quan vaig ubicar la història a Treviu i vaig exhumar els ossos, perquè un dia passejant per allà al cementiri es va esfondre una paret i vaig veure que n'hi havia uns ossos, i va ser com la idea aquesta d'ostres, aquests ossos són d'algú, de qui deuen ser, quina vida devia tenir, no? Aquestes coses que fem els escriptors estranyes de passejar per cementiris. I llavors vaig ajuntar aquestes dues coses, no? I llavors aquí, clar, els personatges en aquest cas van ser una mica diferents que amb la primera novel·la, per exemple, que no coneixia ningú, no? Com que la Martina és una mica el meu alter ego, hi ha personatges que estan inspirats en gent real i hi ha personatges que són completament inventats, que no existeixen i no són gent del poble i no tenen res a veure, diguéssim. Llavors el que faig quan començo aquesta idea és que tinc, normalment com escric així, ara estic escrivint la tercera i també ho faig sempre així, tinc una idea, una premissa, no? Han exhumat aquests ossos, són d'aquesta noia, no? Anem a investigar què passa. Començo a escriure sense saber ben bé cap a on aniré, llavors quan arribo al segon acte ja tinc una idea més o menys dels personatges, del lloc, ja m'ho conec bastant, estic investigant ja el misteri, llavors sí que començo a decidir una mica què passarà, no? Quines escenes necessito. No m'agrada estipular-ho molt, no sóc molt específica amb aquestes coses, no? Sempre dic que hi ha gent que escriu amb les llums llargues, com que en condueixes amb llargues o amb curtes. Jo condueixo amb curtes, sé on vaig, però només veig una mica, no? Uns metres endavant. Sé on arribaré, però no ho veig tot. Perquè suposo que com que m'agrada el misteri, m'agrada també tenir cert misteri mentre jo escric.
Clar, no, una mica de flexibilitat, no? De que sigui, ja, sorgeixi de forma orgànica.
Què passarà? Sí, perquè a vegades, a més, amb els personatges, no ho sé, és que també tens influències mentre vas escrivint i a vegades t'arriben coses, idees, que cada cop has de canviar una idea que tenies preconcebuda, no? I és bo tenir aquesta flexibilitat, jo crec. Sí que és cert que has de saber una mica cap on vas, és a dir, que saps com acabarà una mica la història, potser no saps com. Sí, saps què passarà, però no saps com passarà, per exemple. O a mi em passa molt això, eh? Però bueno, no sé, primer em posava molt nerviosa i ara, com que veig que em puc escriure dos o tres i que vaig fent, doncs ja em tranquil·litzo una mica i entenc que forma part del procés.
I mentre la Martina va fer la tafanera, en comptes de la pau i tranquil·litat, doncs, que buscava, es troba amb aquest poble trasbalsat, i que quan ella comença a posar el nas per allà entremig i a preguntar, sota l'excusa doncs del llibre que està escrivint, com amb tota bona novel·la, pues, hi ha les forces ocultes que no els interessa que això tiri endavant.
Sí, exacte, i el que m'agrada del misteri, no?, que això passa en moltes novel·les de misteri, és que hi ha molta gent que no vol que se sàpiga la veritat, però no necessàriament perquè estigui directament implicada en el que s'està investigant, no? És a dir, la idea aquesta de que en un poble petit que sembla que tothom es coneix, no hi hagi secret, perquè tothom sempre mira per les finestres, perquè no, sempre estàs vigilat, però tothom té secrets de tot arreu, a la muntanya, a la ciutat i on sigui. I llavors, quan la Martina comença a investigar, clar, hi ha gent que no vol que se sàpiguen coses per diferents motius, no? I això és el que m'interessa una mica, aquesta idea de remoure el passat, sobretot perquè ella, això, quan comença a preguntar i veu que no li estan dient la veritat, doncs, evidentment, el que sap que ha de fer és seguir investigant, no? Si preguntes i no et responen el que toca, vol dir que has de seguir burxant.
A mi m'ha agradat molt el fet d'escriure en primera persona, que, bueno, que sempre és subjectiva, però m'ha agradat molt perquè, clar, tu vas acompanyant la Martina en tot el seu procés d'investigació, no? I aquest interès i l'atenció, de fet, va pujant. I vols que nosaltres, els lectors, doncs, t'acompanyem, acompanyem a la Martina, t'acompanyem en tu en tot aquest procés. I això és molt interessant. Vull dir, explica'ns el fet d'escriure en primera persona, el fet de com aconsegueixes realment que el lector o lectora vagi al teu costat, al costat de la Martina, i per tant no es pugui avançar a cap investigació, sinó que ha d'anar en aquest ritme, no? I, sí, ja. I bueno, i sí que és veritat que ens has dit que l'Olivia, doncs, et vas inspirar en un cas que ve als Estats Units, però ens pots dir també alguna cosa més de l'Olivia o no ens pots dir res?
És que...
Perquè, clar, puntetes, perquè en aquest cas tenim, hi ha molts personatges, a més, molt interessants, i hem parlat bastant de la Martina, però l'Olivia també... És que estàs tot el llibre pendent de tot això. Què ens pots dir?
Sí. De l'Olivia com a personatge no vull dir gaire cosa perquè forma part, no, del misteri. Amb això a vegades he de vigilar molt perquè dic certes coses. Però l'Olivia sí que m'agradava com a personatge que representa tots aquells morts desconeguts que mai han tingut nom, que mai se'ls ha reconegut, que mai... No? Aquesta idea em fascinava bastant en el sentit de com pot ser que una persona que ningú coneixia morís allà i ningú la reclamés mai, ningú la trobés a faltar i ho assumissin d'aquesta manera, no? Com una llegenda més del poble i visquessin, no et diré tan tranquils, no? Bueno, després era una altra època, no? Ja ho explica després a... No, vull, veus? Ja m'estava liant, no? Va dir coses, però no les diré.
Has estat prudent.
Sí, sí, ara començo a tenir pràctica una mica del que he de dir i el que no. Però l'Olivia m'agradava per això, no? Representava una mica el no saber la identitat de la gent, no? Aquesta injustícia, a part del que li va passar, reconèixer-la, no? Donar-li nom i cognoms. Sí, era l'Olivia, la noia del vestit blau, però qui era? Per què hi va anar? Què va fer, no? La Martina es passa tota la novel·la intentant reconstruir les 24 hores que aquesta noia va estar al poble, perquè només hi va estar 24 hores, no? I això de fer-ho en primera persona, que comentaves, crec que té molt a veure amb la idea aquesta, no?, més narrativa, més cinematogràfica o fins i tot de teatre, perquè jo em pensava, una mica quan escrivia, pensava, mira, és com si estiguessis un espectador a una obra de teatre que ho està, no?, veient allà i està just amb la Martina. La primera persona té les seves limitacions en misteri, perquè hi ha moltes coses que no pots dir, és a dir, tota l'estona estàs limitat a la visió que té el personatge, que és qui està explicant les coses, i el que sap i el que no. Però és un canvi que vaig fer quan portava 70 pàgines o així de la novel·la, quan havia començat, vaig veure clar que l'havia de fer en primera i en present, perquè en present em semblava que t'arrossegava molt més el món interior. Llavors, entre aquesta narració, jo crec, i el microcosmos que és el poble, que jo crec que és gairebé un personatge més, no? La natura, el poble i així, la meva idea era que et fiquessis dins la novel·la i et quedessis, no?, completament absort per ella.
Sí, no sé si... Bueno, per nosaltres és pregunta i a la vegada afirmació. Ha estrenat molt bé la trama negra amb la trama rural, doncs sense caure en un costumisme ni en una cosa... que rinclona, està tot molt ben equilibrat. És complicat per l'escriptor?
Sí, bueno, no ho he fet gaire conscientment, és a dir, suposo... Sí que era una cosa que sabia que tenia cert costumisme, no?, perquè és el que passa a un poble petit, i a més, sí, jo el coneixia, tinc aquests records, hi ha personatges molt arquetípics, no?, com la xafardera, que és l'Encarnació... O hi ha coses que són arquetípiques, que a vegades entre l'arquetípic i el típic has de vigilar, de no passar-te d'un lloc a l'altre, però sí que vaig fer un esforç conscient de que no fos un excés de costumisme i a la vegada que no passessin coses que fossin completament inverossímils, no?, o inversemblants en un poble petit, no?, que tampoc pots fer. Vull dir, sí que vaig intentar que la trama fos àgil i passessin coses, perquè això t'allunya una mica, no?, del típic costumisme, però a la vegada que fos creïble, perquè si no...
No, doncs per nosaltres ho has aconseguit, eh?
Gràcies.
S'havia de fer la pregunta i tant, nosaltres ja sí. Teníem la decisió presa.
A mi també m'ha semblat molt interessant veure això, no? De veure doncs, que aquesta novel·la de misteri doncs, acaba doncs, situant-se doncs, en un món rural, que moltes vegades sempre ens centrem molt en les ciutats i també és interessant doncs, posar aquest escenari. Abans has comentat, Laia, que estàs ja preparant la teva tercera novel·la. Què ens pots explicar d'això?
L'estic acabant ara i és una novel·la que també té la natura i el misteri com a eixos, no?, importants. El que passa és que està ubicada a Estats Units d'un parc natural de Yosemite i el personatge és un guardabosc que busca una noia que ha desaparegut i només n'ha quedat al cotxe. Ha tingut un accident i la noia ha desaparegut. I no us puc dir gaire cosa més.
No ens pots dir gaire cosa més, però les dames del crim ja anaven agafant apunts, eh? Seguirem ben atents doncs, a aquesta tercera novel·la, com evoluciona, per també doncs, a parlar quan pertoqui. Moltíssimes gràcies a totes tres.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Un segon, Laia, no marxis, que la Lídia vol fer.
Marxo. Els clients, el dia 10 de juny, a les 7 de la tarda, a la Llar del Llibre, la Laia ens acompanyarà per presentar el llibre en viu i en directe.
Home, doncs correcte. això, clar, dia 10 de juny, eh? Horari?
Està lligat dels últims dies.
Sí,
eh?
És que ha sigut l'últim moment, exacte.
Molt bé, doncs ja sabeu, tindreu l'oportunitat de conèixer també doncs, la Laia Vilaseca i que ens expliqui i que ens presenti com ha fet avui doncs, aquesta segona novel·la, La noia del vestit blau. Que vagi molt bé a totes tres. Molt bon dia.
Gràcies.
Adiós.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15.